La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Benvinguts, avui divendres 27 d'agost, un dia més ací a Protagonistes Vila-real. Són les 12, passen dos minutets d'aquest migdia i ens queden dues horetes per davant. Fins a les 2, quan arriben els meus companys d'esports, estarem tots junts. I bé, tindrem moltes coses al programa, però és veritat que l'actualitat provincial continua passant per Peníscola, l'edifici que es va, l'edifici que va enderrocar-se, no? I es va vindre avall el passat, este dimecres, no? Els equips de rescat van localitzar finalment ahir per la vesprada el cadàver de la dona desapareguda sota els enderrocs de l'edifici, esfondrant en una urbanització de que s'havia enderrocat, no? En aquesta localitat de Castelló, en Peníscola. Recordem que el sinistre també va causar la mort d'un menor de 14 i 15 anys i un ferit, un jove de 26 anys, que va poder ser rescatat entre els enderrocs, no? I que està actualment hospitalitzat en vigilància intensiva en l'hospital, on evoluciona favorablement. Després coneixerem l'última mora gràcies a l'equip de comunicació del Consorci de Bombers de Castelló, però és veritat que hi ha que agrair també, no? A part de la tasca dels bombers, les administracions públiques s'estan volcant, no? Ahir vam veure aquestes imatges del president de la Generalitat, Ximo Puig, acompanyat per la vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patricia Puerta, que van anar a visitar, no, el lloc on, del sinistre, no? Que la veritat és que veient les imatges es notava, no, aquesta tristesa i l'impacte que produïa als que arribaven. Per part de la Diputació de Castelló, a part de traslladar, no, el seu condol, també vol ajudar a l'Ajuntament de Peníscola i ha oferit també a la Generalitat la seva disposició per ajudar en el reallotjament de les famílies afectades per això, no? Per aquest enfonsament de l'edifici d'aquests apartaments, que recordem que eren de tres plantes, hi havia una vintena, no? Hi ha alguns que encara estan de peu. Ara després parlarem, no, amb aquesta persona del Consorci de Bombers, que ens explicarà què estan i quina labor estan realitzant avui allà, no? Però també per part de la Conselleria d'Habitatge també s'ha desplaçat tècnics a Peníscola, per avaluar els danys i veure, no, i realitzar una investigació de per què s'ha produït aquest enfonsament. Recordar, no, ahir ja xerràvem amb la meva companya Susana i amb Víctor, no, que després el presentaré, que està així molt proper de mi, que una de les primeres causes que s'estava avaluant possiblement era la gran pluja que havia caigut la nit d'abans i, clar, sobretot l'orografia del lloc, perquè està situat molt, molt, molt propet d'un barranc i el carrer on es situa va molt com de reballada. Pues això seria en el temps de notícies. Després parlarem de l'actualitat, però què vos pareix si ampliem aquesta notícia de Peníscola per saber què és el que està passant allà? Però primer anem a escoltar unes pautetes de publicitat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ens retrobem a Vila-real. Aquest cap de setmana vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Asiobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Vila-real.
I ara parlem amb Manolo Nicolás, ell és el portaveu del Consorci de Bombers de Castelló. Molt bon dia, Manolo.
Molt bon dia.
Bé, tornem a contactar amb Peníscola perquè la informació i l'actualitat passa per aquest lloc, no? Per l'enderrocament d'aquest edifici, i tornem a parlar amb el representant, no?, de la comunicació del Consorci de Bombers de Castelló, Manolo Nicolás. Bon dia de nou, Manolo.
Hola, bon dia.
Bé, males notícies, no? Ahir ja van trobar el cos de la desapareguda que s'estava buscant, no?
Sí, efectivament, avui la situació és totalment diferent a ahir. Malauradament, la tercera persona o la segona persona que estàvem buscant després de rescatar en vida a una d'elles, aquesta dona també va ser trobada morta, però bueno, estem dins de la tristor que provoca això, pues, contents perquè l'operatiu ha resultat un èxit en el sentit de la búsqueda de les persones. Malauradament, dos d'elles no s'ha pogut fer res per salvar la seva vida, però s'ha treballat molt. Els bombers han estat des del primer moment sense descansar ni un sol segon per tal de poder aconseguir traure a la gent en la millor situació possible. Afortunadament, la primera persona que estava molt atrapada se va aconseguir traure en vida, i ara el que desitgem és una pronta recuperació i a poc a poc tornant la normalitat a la localitat de Peníscola.
Clar, suposo que avui els treballs són d'una manera diferent, estaran pendents a lo millor d'investigació de per què s'ha produït aquest enderrocament, no? D'enfonsament d'aquest edifici. Imagine que avui un poquet més tranquils, no?
Sí, avui el dispositiu ahir quan ja se va trobar a l'última persona que se buscava, se va fer una batuda o una nova recerca en els gossos especialistes de la Unitat de Protecció Civil, de la Unitat Canina. No van marcar absolutament res i junt a les informacions que tenia confirmades ja tant Guàrdia Civil com Policia Local de que la resta de persones les tenien controlades, pues se va desmuntar tot el dispositiu i ample dispositiu que el Consorci ha estat coordinant des del moment en què va caure l'edifici, un dispositiu que entre els dos dies només en quant a bombers directament ha estat al voltant de 180 persones. A banda, hauria que afegir pues, els cossos de seguretat, la Guàrdia Civil, la policia local, els mitjans sanitaris, el SAMU, personal de logística. Estaríem parlant de que entre els dos dies s'haurà mobilitzat més de 300 persones per atendre este servei, que ens ha durat pràcticament 24 hores. I una vegada trobada esta dona, el que se va deixar és un dispositiu del lloc de comandament avançat que continua operatiu i diverses dotacions de bombers, tres concretament, que avui el que s'estan centrant és en actuar en el dispositiu que s'ha muntat per a que les persones que no se'ls va enderrocar a la seva vivenda puguen entrar a ella per agarrar les coses indispensables, documentació, les coses personals indispensables. Entonces, avui hi ha un dispositiu muntat en què els bombers s'acompanyen a les famílies a que puguen entrar a sa casa en seguretat, repleguen el que tinguin que replegar i tornen així. I després hi ha el que és l'enderroc de l'edifici i el desescombrament. Ja no és un tema d'emergències, no és un tema de bombers en aquest cas, i ja se farà càrrec que empreses especialitzades.
I si eren elles, ara millor. Quines aclarisquen, no, el perquè d'això que ha ocorregut, no?
Sí, això ja hi haurà l'administració competent, que serà la que s'encarregarà de fer la investigació de què és el que hagi passat. Així s'ha comptat en tot moment en la presència del tècnic municipal de Peníscola i d'un tècnic de la Generalitat Valenciana, que han estat en tot moment assessorant al dispositiu de rescat en quant a la situació de l'estructura i els perills que pogueren comportar. I en quant a les investigacions que m'he preguntat, pues ja ho determinarà qui li correspongui, que en aquest cas no som nosaltres.
És una situació difícil, no? Sobretot d'aquestes persones que avui entraran a aquestes cases, no? Ha sigut un període, no? Unes jornades que la veritat que, malgrat resultar efectives, pues no deixen de deixar-nos pues un estómac un poquet rebolicat, no? I amb aquestes circumstàncies. Però, comunicació del Consorci de Bombers, no? Representant de Castelló, Manolo Nicolás, moltes gràcies per haver-nos oferit aquesta última hora i gràcies per el seu treball, no? Per part de tots.
Moltes gràcies a vosaltres, que també els mitjans de comunicació en situacions d'emergència i xina jugueu un paper fonamental per tal de tindre informat a la ciutadania, i ja que tindre en compte que la ciutadania estigui ben informada forma part també de lo que és la protecció civil, alguna responsabilitat que d'alguna forma tenim tots. Moltes gràcies a vosaltres. You're a teaser, you're turning.
Bé, després de tindre a Manolo Nicolás i que mos hagi contat l'última hora que està passant en Peníscola, no? Que ja veuen que poquet a poquet va tornant la normalitat, no? Una normalitat mitjanament després del que ha passat, no? I després de perdre aquestes dues persones i sobretot per els veïns, no? d'aquest lloc que avui tindran que anar a recollir els seus béns més preciats abans de que tot es puga enfonsar amb cautela, no? Però sempre amb precaució. Ja passe a saludar al meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Maria.
Tot bé? Tot bé després d'aquest inici del programa?
Vaig acertar un dels que mos va tocar.
Ja ho sé, vaig pensar en tu. No cregues que no vaig pensar en tu, que de la quiniela... No eres massa bo a la quiniela, De tot xú, bueno, no mos haguera tocat quasi ni un euro.
De tres vaig acertar un.
Bueno, val. Un poquet més. Uns 5 euros t'has guanyat. Però és veritat que abans d'anar al temps dels esports tenim més notícies. Perquè, per cert, vostès saben això, que si contraiem el virus... Fins dins de 6 mesos no ens podíem vacunar, veritat? Tu d'això tens constància, Víctor?
No,
perquè no has pillat el virus, si no ho sabries. No, pues quan tu tens el virus, val, quan tu tens el Covid-19, suposadament fins als 6 mesos et recomanen, et diuen, és més, el teu metge de capçalera et diu que ja no et pots vacunar fins a dins de 5 mesos perquè tens anticossos i això era la llei o la recomanació o el que tenien que fer fins ara, però hi ha hagut un nou gir de guió i és que la consellera de Sanitat, la conselleria, ha començat a citar per a vacunar-se als qui es van contagiar fa 4 setmanes. Així, persones que van donar positiu la tercera setmana de juliol han sigut ja citades per a rebre la seua dosis, la qual els donarà aquesta immunitat plena al costat dels seus anticossos naturalment generats. Així busquen protegir com més prompte millor fins a 60.000 persones, que la gran majoria són joves, que encara no han pogut ser vacunats amb la seua dosis, perquè recordem que si han passat el virus, tan sols es vacunaran una volta, no es necessitaran esa segona dosis de Pfizer. Però és veritat que fa 2 setmanes, per experiències pròpies, sabíem que hasta els 6 mesos no teníem que ser vacunats. Pues doncs, si vostès han sigut uns d'aquestos, pues ja saben que a lo millor rebren esa cita, inclús poden consultar abans als seus metges de capçalera per saber d'aquesta informació. Intentarem contactar en algú que ens ho pugui corroborar, perquè són informacions que s'han donat en els mitjans de comunicació i que nosaltres els facilitem també, no? A nivell provincial, la Diputació de Castelló activarà a partir d'aquesta tardor la formació del seu cos funcionarial i també del personal tècnic municipal de la gestió de fons europeus. La corporació comença així a preparar a totes les administracions provincials a l'arribada d'aquests milions d'euros en recursos públics per a la reactivació econòmica i social de la nostra província. Unes línies de suport que, per a la seva complicitat, necessiten de la capacitació total del personal per a que la seva aplicació siga ràpida i efectiva, pues ens alegrem d'allò més bé, no? I nosaltres seguim amb el cap un poquet en festes, no? I és que ahir el Consell Rector de Festes va aprovar el programa d'actes de la Verge de Gràcia amb la unanimitat de tots els partits. Vos en recordeu, no? Que vam acabar el nostre programa amb el regidor de festes, Diego Vila, que ens va anunciar que després de la nostra entrevista se n'anava corrents a ese Consell Rector de Festes i que esperava que s'aprovara esa programació, pues bé, a llum verda, no? I durant la celebració del Consell presidit també per l'alcalde José Benlloc i el president de la Junta de Festes, Toni Carmona, van detallar el programa, que compta amb prop de 90 actes culturals, musicals, infantils, taurins i religiosos, tots ells adaptats als protocols Covid, com la delimitació d'espais delimitats per a la celebració d'aquestes activitats o el control d'aforament, entre altres. Sí que recordar que el proper dilluns, després d'aquest cap de setmana, hi haurà una junta de seguretat on es farà oficial totes aquestes... perfilar, no?, totes aquestes mesures de seguretat i que nosaltres tindrem de nou al regidor de festes el dimecres, que ja serà quan es faci oficial la presentació d'aquest programa i li podrem preguntar, no?, perquè sabem també que estan esperant la confirmació des de València per a poder celebrar esa nit de la Xulla que tant és, diguem, tant malestar o tantes crítiques s'ha emportat, no? I però també tenim, abans de que arriben festes, aquest cap de setmana, no? I què podem fer? Pues és que Vila-real incentiva la reactivació hostelera i comercial en el retorn de les vacances amb una nova campanya de promoció que segur que ja han escoltat a la nostra ràdio, que és Ens retrobem a Vila-real. Ahir vam xerrar també amb el regidor de promoció econòmica, Xus Madrigal, que vam avançar un poquet de què es tractava, però que res millor que el vicepresident d'Aciobi, que és l'encarregat, diguem, el que engloba, no?, aquesta associació d'hostelers d'ací de la província, de la província, no, perdó, de Vila-real, que ens contarà en què funciona i aquest Ens retrobem de Vila-real, que segur que té moltes sorpreses per a vostès, no? I com estarà el temps per a poder gaudir en els locals de restauració i hosteleria? Pues bé, tranquils, perquè veig que Víctor mou un poquet el cabepet. Pues no passa res, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat per aquest divendres l'alerta groga per temperatures màximes de 38 graus a l'interior de la província de València. Puntualment poden aconseguir els 40 graus a les comarques de la Costera i la Vall de Baida. I així a Castelló també han pujat un poquet els termòmetres prop de 4 graus. Aixina que... podrem anar als bars, ens retrobarem a Vila-real d'allò més bé i a més xerrarem d'eixe sorteig de la Champions que ara ens parlarà el nostre company Víctor.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Pues os tornem a vestir de gala, no? O ja t'has llevat el xaque, Víctor, després del meravellós sorteig d'ahir de la Champions.
Encara no me l'hem llevat perquè ara també estan fent el sorteig de l'Europa League i a Gerard Moreno li han donat un premi, per tant...
Ah, val,
hasta l'hora de dinar el tenim que dur.
Molt bé, aixina magra que continuem en xaque, no? I en vestit de gala. Has encertat tu dels tres que volia.
Sí, Villarreal, Manchester United, que és l'acert, Atalanta i Young Boys. Crec que podem passar de segons i si va tot perfecte de primers.
Molt bé, és que m'agrada tantíssim el teu entusiasme. Entonces tu ho veus bé, podria haver ser pitjor, podria haver sigut pitjor, no?
Digam que en el pitjor dels casos se suposa que vas a quedar davant del Young Boys, per lo tant, començaries a jugar en febrer l'Europa League, que també ens ha donat moltes alegries. Però crec que anem a quedar primers o segons i en febrer seguirem en la Champions.
Bé. Molt bé. Així no m'agrada.
Dir que sorteta un poc diferent per als espanyols. Per exemple, el Sevilla ha tingut molta sort. Li ha tocat el Lille, el Salzburg i el Wolfsburg. Per exemple, l'Atlético de Madrid li ha tocat el Liverpool, el Porto i el Milan. I també complica per al Barça, que té el Bayern, el Benfica i el Kiev.
Uf, i el Real Madrid?
Sí, el Madrid pràcticament el mateix grup que l'any passat, en l'Inter, el Shakhtar i el Sheriff de Tiraspol.
O sigui, pensem que el que més difícil ho té ahí és el Barcelona, no? Un poquet.
Entre el Barça i l'Atlético, l'únic que l'Atlético en Lliga dona més confiança i cosa que no dona el Barça. Per lo tant, jo crec que van a patir molt per a passar de grups.
I per tant, i el PSG en qui se troba? Perquè clar, és que el PSG ja té, clar, és l'equip de moda.
Sí, no, te ho explique perquè és el grup dels multimilionaris.
Uh-huh.
Estan el Manchester City, que és un jeque, el PSG, que és un jeque, el Leipzig, que no vaig a dir la marca de begudes, però tot el món la sap, la que te dona ales, O sea, hombre, no crec que la molla plegue al jeque, però tampoc estarà molt lluny. Sí. I després el pobre Brujas de Bèlgica, que ja toca d'estar ahí de convidat.
Ai, pobret, o siga. Pues Enric, quan va ser l'any que vos va tocar el grup de la mort?
El 2011, sí, perquè ahir feia 10 anys.
O siga, que al Brujas li ha tocat un poquet ixa tasca, no?
Sí.
Pues, a veure, per la part que mos toca... que li toque a Brujas el de Bèlgica i a vosaltres millor este que ha sigut mitjanament bo.
Damunt, jo tenia una gran por perquè si se suposa que ja torna a la normalitat, els ultres del PSG m'agradaria no tindre's mai que aguantar en este poble.
Sí.
L'han liat prou en Bilbao, en Madrid, i millor que vagin per una altra banda i nosaltres, els del Manchester, ja han vingut així prou voltes i crec que mai ha hagut cap problema fora de lo normal. I el resto d'equips crec que també se van a comportar prou bé quan vinguen.
Pues que bé, entonces, bones notícies, no? Tu ho veus bé.
Sí, jo ho veig bé i dir que per avui el torneig femení, el triangular, contra els dos altres equips de la comunitat, contra el València i contra el Llevant, demà també s'estrena el Villarreal B ja en primera federació, a les 7:30 de la vesprada en San Fernando, en Cádiz, i dir que el diumenge a les 10, mitja horeta abans, estarem així, Atlético de Madrid, Villarreal.
Val. M'agrada perquè si esteu escoltant un so aixina, és que ell està apuntant i puntualitzant tot en la taula per reafirmar-ho, no?
Dir que tenim 4 medalletes en els Paralímpics. Bueno, 4 medalletes, no, 4 medalles.
Clar, medalletes. Com que medalletes? Medalles, que més que s'ho mereixen ells.
Íñigo, Òscar i Marta en natació i també Sergio en judo.
Són tot un referent per a nosaltres, amb el seu esforç, pues, la veritat és que meravellós. Jo només t'he de dir
que en totes les capacitats jo no aplegue ni a la meitat de la piscina.
Clar.
Així no vos ho dic de clar.
Totes les capacitats, m'ha agradat això. Més notícies fora de l'esport. Has dit que estaves, abans d'entrar, un poquet trist perquè Marc s'ha tornat a caure en la moto, no?
S'ha tornat a caure Marc Márquez en Silverstone. Este cap de setmana hi ha carreres de les dos, de MotoGP i de Fórmula 1. Alonso, que també ahir ja va anunciar que renovava en Alpine, en el Renault de tota la vida.
Bueno, pues bé, totes bones notícies. I del Culebrón de l'estiu, del Mbappé, passarà d'aquest cap de setmana que el contracte ni el fitxen al Real Madrid? No, sí, què és el que passarà?
Fa molta pinta de que serà abans del diumenge.
Serà abans del diumenge, però estem parlant d'una miliona d'euros, que és que jo bueno, no me la pense.
En el futbol...
O sigui, però que te manen una factureta de 150 milions d'euros i que a tu no te pareixca bé,
no,
escolta...
170 més 10 és l'última oferta.
170 més 10, que fa 180, no?
Sí.
Però ells diuen que dels 200 milions no baixen.
Vore, és el que estàvem dient abans. Creus que a l'emir de Qatar li fan falta 200 milions?
No, però ell és el que vol, no? I d'ahí no baixa. Està bé la seva exigència també, no? Mbappé també els val, no? ¿Tú qué opines?
Bueno, ahí podríem fer un debat un poquet llarguet.
Un poquet llarguet, ¿no?
De si un jugador val 200 milions o no.
Vale. Pues ho dissem així. Víctor, tu retornes a les 2. I ara, és que no sé ben bé què és començar. No sé si és començar en esports, que entre el regidor d'esports, Javier Serralbo, que ve a contar-nos totes les novetats esportives, o si es començarà amb el vicepresident d'Asiobi, Edu Ripollès, per a que ens conte com ens podem retrobar aquest cap de setmana a Villarreal, que jo també tinc moltes ganes. No ho sé, durant aquestes cunyes publicitàries ho pense, val? Fins l'altre, Víctor, que passes un bon cap de setmana.
Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ja sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Ens retrobem a Villarreal. Aquest cap de setmana vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Asiobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bé, i ahir ja vam anunciar que avui ens retrobàvem a Villarreal i em diràs, Maria, però què m'estàs dient? Estem retrobats de fa temps? No, perquè la gent encara té que tornar dels seus massets, de la platja. I on anem a trobar-nos? Pues als bars i restaurants de la nostra localitat. I per això avui tinc el vicepresident d'Asiobi, Edu Ripollès. Bon dia, Edu.
Bon dia, Maria, què tal?
Pues molt bé que hagis fet un poquet de hueco, perquè sabem que bé, els locals de restauració mai paren. I clar, estàs fent les teues gestions mentre parles amb mi, i sinó que anem a perdonar el so d'aquesta entrevista abans de començar, però és una alegria que te tinguem així amb nosaltres i que ens pugues explicar què són aquestes jornades que arrenquen avui així a la nostra localitat. ¿Qué si se ens retroben?
María, pues primer de todo agradecemos que hemos dado cobertura como siempre. Comentarles, el jornada de retroben es una jornada que desde Asiobi, desde la tabla de renacimiento, convocada por el ayuntamiento, van a planificar una jornada de último cap de semana de agosto en el cual nuestros veïns que en el periodo estival están en el Matet, en la zona periférica de la ciudad, o en altres localitats més costaneres, tornaran a Villarreal i tindran al·licients de que els nostres restaurants, les nostres cafeteries, els nostres locals de copes, hi hagueren promocions atractives perquè aquesta tornada i se celebrarà com cal.
Serà tota una festa, sens dubte, al carrer, no?, de la nostra ciutat, perquè, a més, m'has comentat que cada un dels establiments tindrà la seva pròpia promoció, o sigui, en algú ens podrem trobar un concert, en l'altre ens poden oferir una copeta de cava, en funció de on anem, pues ens trobarem algo, no?
Clar, Maria, pensa que Villarreal té la grandíssima sort de tenir un teixit hostaler amb un punt important. Estem parlant que la nostra associació engloba des de restaurants clàssics, restaurants més moderns, gastrobars, bars, cafeteries, locals de copes. Tots ens hem unit a celebrar aquesta tornada a la nostra activitat normal, bueno, normal des d'aquesta anormalitat que és el Covid, i celebrar la promoció corresponent. Cada local, en les nostres redes socials, la red social d'Asiobi, se veuran locals col·laboradors i se veuran les promocions que fan cada un d'ells. De totes formes, és important que sapiguem que en aquesta època tan complicada per a nosaltres a l'hora de treballar, se reserve. Les reserves és una forma d'assegurar-se tindre lloc als nostres restaurants, als nostres locals, i que l'atenció i que la, en aquest cas la promoció siga totalment personalitzada i garantida per quan arriben els comensals.
Sí, a més també és bo que cada establiment puga oferir el que vulga dins de les seues possibilitats, perquè sabem que venen arrastrant una crisi molt forta i clar, cadascú tindrà una situació, un se pot permetir un concert però un altre, per exemple, no, no?
Clar, en el nostre cas, bueno, en un cas particular que soc el responsable del restaurant en el cas de Villarreal, hem decidit fer una, un sopar temàtic el divendres, una, un sopar celebració, bueno, sopar actuació en Pat Johanna. Dins d'este cicle n'hi ha altres companys com poden fer l'Emilio, el qual en cada reserva té una botella de cava Magnanimus de promoció. Així cada local pot ajustar als seus propis clients i a la seva economia l'oferta i la promoció que volen fer. També és important recalcar que en tots els locals participants en el Retrovem, per cada consumició, per cada reserva, per cada dinar, per cada sopar, entrarà en el sorteig directe d'un val de 50 euros per poder gastar en el comerç local. Perquè així, els nostres clients, a part de gaudir de la nostra gastronomia i del nostre oci, tenen un incentiu més per poder després consumir aquests 50 euros de sorteig, val, en el nostre comerç local de la mà d'un Covid i de la regidoria de promoció econòmica, que també és important que les nostres tendes i el nostre teixit comercial es comença una altra vegada a reactivar-se després del període estival.
Pues Edu, jo crec que si algú ens està escoltant i encara no té els trastos a manig a la platja o al Maset, jo crec que ara mateix estarà fent-ho simplement per arribar a aquest cap de setmana a Villarreal i gaudir d'aquestes jornades d'Ens Retrobem, sobretot en aquest cap de setmana que ja sap que un poquet com a festes, no?
Clar, les festes de Villarreal de setembre sempre depenen del primer cap de setmana de setembre. N'hi ha vegades que agarrem una miqueta de dies d'agost, n'hi ha dies de anys, com un any que es comença en l'entrada de setembre. I és una forma de tornar a aquesta vida quotidiana, val? Que fa que el nostre poble tingui molta activitat i moltes ganes de viure. La veritat és que l'anunci de les festes és benvingut per tota l'hostaleria. Estem desitjant, retrobamos en la gent que enguany ha pogut viatjar, que ha pogut fer ús del turisme nacional, sobretot, i tenim moltes ganes de tornar a recuperar sempre en responsabilitat, sempre complint totes les normes, com sempre hem fet fins ara totes les associacions, que és que garantir que els nostres clients, a part de gaudir de la gastronomia, gaudisquen d'un espai segur i tranquils, de que les totes les mesures Covid és el més important.
A més, aquesta setmana haveu rebut molts gestos per part de l'administració pública local, no? Sobretot per aquest anunci d'equiparar de no els horaris de les penyes en els dels serveis d'hostaleria perquè no vos afecte més del compte. I també aquest gest que ha tingut l'alcalde José Benlloc de demanar a la Generalitat Valenciana que alci ja un poquet la mà en aquestes restriccions i aquest horari de les 12:30 de la nit, no?
És que, Maria, és que al final el eix comú de tota la gent que està a l'administració pública, l'Ajuntament, la gent d'això, els nostres ciutadans, tenim un sentiment comú que és ser de Villarreal. I tots pensem i sentim el mateix. Necessitem recuperar la nostra vida, necessitem tornar a recuperar les nostres tradicions, necessitem fer-ho en responsabilitat i sabent que si nosaltres de que naixen la forma d'arribar a aquesta normalitat. Per part de l'Ajuntament portem molts mesos treballant en ells, colze a colze, ens estan recolzant en tot el que poden, ens estan ajudant en més enllà del que nosaltres necessitem i nosaltres li agraïm des d'ací tota la seva col·laboració. Però, clar, això n'hi ha que fer extensiu a la ciutadania. Això és un tema de responsabilitat personal i responsabilitat social. Entre tots, tenim que superar aquest malson. Queda poc, la vacunació va bé, però encara n'hi ha casos, encara n'hi ha gent que entra malalt als hospitals, i nosaltres hem d'evitar que per les nostres actuacions egoistes i particulars això continuï allargant-se temps. Des d'aquí demanar a la ciutadania que gaudisquen de les festes, que gaudisquen dels nostres locals, sempre responsabilitat. Sempre responsabilitat.
Pues en esa responsabilitat ens retrobem aquest divendres i aquest cap de setmana en aquests locals de restauració de la localitat de Vila-real, no? Vos desitgem moltíssima sort a tots els membres d'Asiovi que han volgut participar en aquestes jornades i tan sols queda dir que siga tot un èxit per a que ixe ens retrobem siga pues una cita nova, no? Per tornar a la ciutat, no? I que es tornen a fer noves edicions d'aquesta idea fantàstica, no, Edu?
Pues sí, la veritat és que enguany és un any complicat encara, és una temporada, però des de Asiovi tenim molts projectes ficats en marxa, projectes que anirem a poc a poc a obrir a la ciutadania perquè puguen gaudir d'una ciutat viva, una ciutat en ganes de disfrutar i de gaudir, i no res, desitjar-vos a tots una bona tornada al poble i en ganes de veure-vos en nostres locals i que puguem donar a veure-vos i sortir.
Vicepresident d'Asiovi, Edu Ripollès, moltes gràcies per haver-nos fet un huequet en la teua agenda, que ja imaginem que és molt complicada, sobretot avui, no? Moltes gràcies, com sempre.
Maria, moltes gràcies a vosaltres.
Bé.
Después de tres se nos notó. Disimulé, pero ya no. Mira, ¿dónde pones la mano?
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Bé, i aunque pareix mentida, en temps de festes també hi ha espai per a l'esport, perquè tenim que fer de tot. Per això avui tenim al regidor d'Esports de Vila-real, Javier Serralbo. Bon dia, Javier.
Bon dia, Maria.
Hi ha temps, no?, per a fer esports.
N'hi ha temps per a fer esport sempre. Ja saps que nosaltres tenim programa d'activitats durant tot l'any que es pot practicar esport des d'abans de nàixer i es prepara fins a que un pues, li aguanten les forces, no? Per a poder fer esport, i crec que sempre, no? I festes pues, també és un moment en el que sempre han hagut també tornejos i gent que també vol fer coses.
Sí. Bé, i així es comença, diguem, el cap de setmana d'abans d'aixes festes de la Mare de Déu de Gràcia, en aquest torneig de bàsquet, no?, 24 hores, que realitza la Penya La Merla i que complís 40 anys, eh?
Sí, és un torneig molt emblemàtic, no? Aixes 24 hores han tingut diverses dates, a vegades era dins de festes, bueno, és que som ja un poc més majors que les record des del principi, no?, d'aixos 40 anys. Pues era una manera de també eixir de casa, no?, abans de quan eren festes, i si és i veies les 24 hores, no? I dic que és un bon emblemàtic en aquest Campió Llorenç que van començar a fer-se ara pues ja fa 40 anys o 41, perquè per l'any passat per el tema de la pandèmia no se va poder fer, està la 40 edició perquè l'any passat no se va poder fer, però dic que és molt emblemàtic, no? Agrair a la Penya La Merla, a Colàs, que és l'alma mater ara i que l'ha continuat, que fins a no res era també el president de la Junta de Festes i conjugava les dues coses, i també a molta gent, no?, d'aixa Penya La Merla que ha estat, pues, recorde Gavaldà, un gran entrenador, a Sancho, a la gent que ha estat ahí a Chuara, Glòria, que també està en la penya La Merla, però també altra gent com Pepe Batalla, el nostre benvolgut Pepe Batalla, uh-huh. que és l'home per a tot, no? Un home todoterreno que és Premi 20 de febrer molt merescut, i gent ara que també estan actualment també formant part de la Junta de Festes, que també estan com Quique i Juanma, i molta gent, no? que ha implicat molt en ixe esdeveniment. Ixos 40 anys no és fàcil de complir, les 24 hores de futbol sala també van començar també en aquella època i malauradament no han pogut continuar, encara que van ser la base per a fer equips molt bons de Vila-real de futbol sala. I ahir, moltes penyes que han passat. Jo recordo quan anava de xicotet d'allí, no? de torneig emblemàtic de penyes que tenien, que se formaven per gent que jugava al bàsquet, no? La penya La Merla és una d'elles, l'Espardenya, en el qual també tinc bons amics que entonces també participava i que era quasi l'equip del Villarreal d'entonces, el Goleró, que no tenia penya de bàsquet i que fitxava a vegades al Burriana, a vegades al València i a vegades alguna nota de color, no? Que el nostre amic Hans, que és d'ací de Vila-real, que el van fitxar només per dir, pues tenim un de la NBA, no? Ha sigut un torneig molt emblemàtic i crec que estos 40 anys crec que és un mèrit, no? que aguanten gràcies a aquesta empremta. Al final les maneguetes d'este poble són les que fan que això continuï, no? I per això, pues, a partir de demà tindrem aquestes 24 hores, que seran més de 24, perquè gràcies a que les mesures en Vila-real han millorat i que se poden, a part de poder fer les festes, també no n'hi ha toque de queda, pues, havíem planificat plan A i plan B. Si n'hi havia toque de queda faríem 12 hores dissabte, 12 hores diumenge, i ara pues, se poden fer d'un tiró com tradicionalment s'han fet, es començaran el dissabte i acabaran el diumenge a les 9 de la nit.
Sí, és que veig la seva emoció, igual que Susana, quan ahir em parlava d'aquestes 24 hores de bàsquet, no? I de totes aquestes anècdotes que vostè m'acaba de resumir en un moment, però clar, és el mèrit que té, no?
Sí, no
40 edicions.
No 40. Me parles de vostè. Que...
Ja, però jo bueno, ja. Tinc que seguir el protocol.
Bueno. Sí, l'emoció és perquè les vivies, no? I vivies pues, també pues, que ja podies eixir, podies estar també en la teva penya i a unes hores de la nit, que en teoria entonces no se podia eixir, pues podies també continuar i estar allí pues, acompanyant als equips de bàsquet, que els partits de matinada pues, eren com eren també, no?
Un poquet més difícils o més divertits.
Sí, sobretot pels àrbits eren un poc més complicats.
Sí, un poquet de demanar el control, però sí que és veritat que tot això fa germanor entre penyes.
Sí, jo crec que va ser un gran esdeveniment, no? Evidentment ha canviat les èpoques, però que continuï aquestes 40 edicions, per això agrair, no? Aquesta implicació de tots és que la fan possible. Des de la regidoria d'esports, pues, recolzar-la com sempre. Tradicionalment, ja els últims anys, és el primer acte de les festes, encara que no siga dins de la pròpia setmana, però tradicionalment s'ha ficat dins del programa.
Sí, i clar, hi haurà gent pues, que porta tota la vida jugant, no? I a lo millor en noves generacions que s'han anat afegint a esta afició, no? Perquè és veritat que nosaltres així, pues, el futbol és el futbol, però perquè sàpiguen que també hi ha molt d'aficionat al bàsquet, no?
Bueno, en Vila-real tenim la sort de tindre pues, un equip que és el nostre emblema, el buc insignia ara que tenim, no? El campió de l'Europa League i que és el nostre major ambaixador, però també hi col·laboren altres clubs, no? I també clubs de bàsquet, club de handball. Al final tenim 60 clubs esportius en Vila-real, 32 disciplines esportives, que totes són importants, de la primera a l'última, totes són importants també per a l'Ajuntament. A vegades pareix que els focos del futbol pareix que ho tapa tot, però no és així, no? També s'intenta ajudar en la mesura de les possibilitats i com l'Ajuntament té les possibilitats als altres clubs i fer també que és qualsevol xiquet o xiqueta del nostre poble que vulgui, no? El més important, aquestes 24 hores, que són gent que participa perquè durant temps s'ha format, no?
Clar.
I que la formació també és important, com altres esdeveniments que després comentarem, que crec que són també la base de que després puguin eixir jugadors i puguin haver gent en categories més altes.
Clar, és que abans de començar aquesta entrevista, no? I que vostè m'estaves parlant de tots aquests esdeveniments, i jo dic, és que així a Vila-real teniu un fum de modalitats esportives, no? I per així, per la ràdio nostra, passen moltíssims d'ells, però és que aquest cap de setmana, a part del bàsquet, també tindrem ciclisme, no? Per exemple.
Sí, bueno, la primera setmana, l'altra setmana. Esta setmana, este cap de setmana tenim el 24 de bàsquet i el dia 5 tindrem ciclisme. Avui també hem presentat ixa primer trofeu Sebastià Mora. El Club Ciclista Vila-real ha volgut reconèixer ixa gran tasca del nostre campió. No és fàcil tindre dos diplomes olímpics.
Uh-huh.
Li farem un reconeixement més important, bueno, no més important, està mal dita la paraula, sinó oficial de l'Ajuntament, tant a Dei com a Pau Torres més endavant, quan les agendes que hem parlat en ells també, sí, de com congenial és la dels dos, perquè volen fer-ho conjuntament, perquè els dos se mereixen aquestes agendes i se reconeixement, però sí que pues, el club ciclista Sebastián Mora s'ha criat en aquest club, ha format part durant alguna part de la seva vida d'aquest club ciclista i van volgut donar-li el trofeu escolar que fan moltes voltes en festes, han volgut donar-li el nom de Sebastián Mora, no?, per primera volta. Avui han presentat, agrair també a Carles Falcó i a Pedro Céspedes, que és el director de l'escola, la implicació, el voler, ell ho ha dit en la roda de premsa, no?, que és molta implicació de formar també els xiquets. Hi haurà una gincama prèvia a l'esdeveniment i el diumenge dia 5, a partir de les 10:30 en l'entorn de Sant Pasqual, pues, n'hi ha un circuit d'un quilòmetre per a fer diverses proves. Se faran diverses proves de l'escola, durarà des de les 10:30 que se fa la gincama fins quasi les 2:00 PM, que en el qual també tindrem ahir també un gran prova de ciclisme. Hem ressaltat també que és important també que perquè arribi gent com Sebastián Mora ha de començar per la base.
Clar.
I hem ressaltat també pues, gent que també està aixint últimament, que també se mereix un reconeixement, pues, com Sergio Serrano i Héctor Domínguez, que han guanyat el campionat d'Espanya cadet de medalles, pues, a Marc Abedo, que també està guanyant coses, i després també pues, a Bautista, no? Jo Bautista, que també està pues, recibint premis, no? Són xiquets, i xiquets que diem nosaltres des de la nostra perspectiva, sí, però sí, ja sí, són homes que estan formant-se per a ser campions del futur, no? I per això també està molt viu el ciclisme a Vila-real, no? Tenim una gran cantera i crec que això també n'hi ha que ficar-lo en valor. I també pues, coincidint, que podia no haver... Vull explicar també, podia haver, no haver hagut festes, però també haguem fet esdeveniments, no? Com es han
clar,
fet
sí, sí.
L'any passat han fet el Gran Premi Vila-real i han fet també prova ciclisme, han fet el triatló, han fet també el duatló i moltes coses, no? Han seguit fent-les. El que passa que ara s'emmarcaran dins de d'aquesta setmana de festes i també convidem a la gent que el dia 5 estiga per l'entorn de la Basílica de Sant Pasqual.
I també hi ha clubs que els esports són més tranquils, encara que el servei es mou més. A més, aquest esport enguany és furor gràcies a la sèrie Gambito de Dama, no? Sí, que sí. Moltes persones hem vist, no? I és ese club d'escacs de Vila-real que també tindrà el seu torneig, no?
Sí, bueno, és el club d'escacs des de sempre, no? Jorge Romero, que ha sigut president hasta fa no res, que és també una persona molt, molt volguda, no? Per mi personalment, però també per tot el món de l'esport de Vila-real, perquè ha impulsat també aquest club d'escacs que ha organitzat moltes coses en la Comunitat Valenciana i estan aquí grans campions d'aquest club, no? Ara està Ildefonso Alamillo de president i continuarà també fent aquesta prova que fem sempre en festes, per motius també, primer s'havia programat pel 12, però al final se farà el 5 també, el mateix dia que se farà el ciclisme se farà també el campionat d'escacs, i també pues, el farem en el nou pavelló Llorenç. També anem a buscar aquesta fórmula d'un gran format, també pel tema del Covid, de fer-ho en un lloc més ampli,
clar,
on se puga pues, fer en les majors condicions. No? Totes les coses que anem a fer, també lo de demà i tot, entra dins tot el protocol Covid i la responsabilitat que s'han fet dels actes, no? Per si algú diu, és que se fan coses quan encara estem, pues sí, n'hi ha que tenir responsabilitat, encara estem en pandèmia, encara que tenim molt de cuidado en tot, però evidentment tenim que obrir espais per a poder fer coses en la responsabilitat i tot controlat, no? I per això el Club d'Escacs també organitzarà aquest campionat que fa sempre en festes el dia 5.
És molt multitudinari aquest torneig, veig gent de fora també?
Sí, veig gent de tota la Comunitat Valenciana a participar i bueno, sempre ha tingut molta acceptació. Normalment se feia a Casal Jove, però clar, per els sí, llocs per el tema de Covid, per tindre més espai, pues, per això fem el Campió Llorenç i també la gent pues, pot veure allí, no? Crec que n'hi ha partides molt interessants i és molt bonic també veure totes partides a la vegada, no?
Sí.
Se va fer implicació i també tenim bona cantera ahí, també dona fe de que tenim bona cantera, gent que ja està codejant-se en campions nacionals, gent que pot competir i després gent jove, perquè el bo de les CACs, com tu has dit antes, no te meneges, però gastes molta energia, perquè clar, és bo per a tot, és bo per a les matemàtiques, és bo per a tindre la ment desperta, per a tindre, però el bo és que pot participar, és un... quan se presentava el president de la federació, quan venia a Ciudia, i jo m'agrada tornar a dir-ho, no té gènere, perquè poden jugar xics i xiques conjuntament, no té edat, perquè poden jugar gent d'entre 5, 6, 7 anys en gent de 60, i crec que és un esport també molt, molt inclusiu i que és molt important.
Molt divertit. I ja està l'altre esdeveniment, no? Que ja nosaltres ja ens hem menjat, però els gossets també, no? En el club d'agility.
Sí, també recuperem això, no? Del ICE campionat d'agility, que el club organitza sempre amb molt de carinyo, això ho fem en el CEM. Uh-huh. Serà el cap de setmana següent, l'11 i el 12 de setembre, i també, pues, jo crec que també és molt interessant, no? de veure, molt divertit veure com els gossos, sí, la capacitat que tenen el mentalment de seguir el que està dient les indicacions per on té que fer el circuit. Qui no ho hagi vist, jo convido també a veure-ho, és molt, molt bonic, i ahí pues, també pues, la implicació del club des de sempre, no? de que també forma part d'aquesta ciutat de la Ciutat de l'Esport, com no t'he dit abans. Tenim el Villarreal com a màxim embaixador, però tenim tots els clubs. Lo important és això, no? de tindre que tots puguen fer la seva esdeveniment, i bueno, per això serà important.
Sí, la veritat és que un fum, no? d'esdeveniments que s'engloben dins d'aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia, i que són importants, no? també per a difondre i animar a la gent a que participe i que incorpore l'esport, no? a la seva vida, sobretot en una ciutat que porta i se segueix, no? i que el vol portar allà on vulga, no?
Sí, jo crec que és important. Formen tots part d'aquesta ciutat de l'esport, i jo com a regidor pues, agrair aquesta implicació que tenen. No? Al final els clubs també són una part fonamental de la ciutat, d'estar viu, no? de tindre organització. En aquests moments de pandèmia pues, també s'ha vist que pues, han pogut patir també les dificultats de poder fer les activitats. Nosaltres hem intentat en la mesura de lo possible. Sempre n'hi ha crítiques, no? de que a lo millor se pot fer millor, i nosaltres en tota la humitat del món sempre podem millorar les coses. Uh-huh. Però hem intentat des d'un principi no parar i el poder tindre les instal·lacions obertes per a tot el món i poder practicar l'esport, que és el més important. Al final també ajuda la pandèmia, perquè uh-huh. evidentment estem ara en temes de salut mental que tenen implicació també de no haver pogut eixir de casa, d'estar pues, no pot fer esport, i tot l'esport també ajuda a això, no? Per això nosaltres quan vam presentar la guia esportiva vam insistir també en tot el tema de la nova piscina Aquasalut, en fer totes les activitats de salut allí, de diverses malalties que també anem a començar ara l'activitat. Ara en aquestes dates estan renovant-se els carnets, i a partir de l'1 de setembre se faran noves inscripcions tant a soci com a activitats, i crec que això també és important, que la ciutat també estiga mantenint-se viva en fer esport.
Clar que sí, així que ja ho sabeu, a part de festes hi ha que fer un espai, no?, per a fer aquest esport i gaudir també de tots aquests esdeveniments que ens ha explicat molt bé el regidor d'esports, Javier Serralbo. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i esperem que vagi a tothom a veure'ls, no? Tant els escacs, el ciclisme, bàsquet i, clar, el Club Agility.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, Maria.
Donde meter los pies, como me gusta que pases de tus clases de té, nos lo inventamos, parece que sabemos inglés cuando cantamos.
me alegro.
Si te apetece, podemos darle al ventilador, con esa brisa todo se respira mejor. Clava los dientes en una fruta que dé sabor, suéltate el pelo, conozco el sitio perfecto. Cansado ya de esperar, tú y yo, bailando hasta que llegue.
Estás a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila, 628 14 33 49, o a Podonova, 685 28 80 34.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando.
I ara ens n'anem fins Borriol per parlar amb el seu alcalde, Héctor Ramos. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Maria.
Un plaer tindre't de nou així a les nostres zones de Ràdio Villarreal, no? Que sempre és quasi com la teua casa, eh?
El plaer és meu perquè, com tu has dit, m'he sent com a casa.
La veritat és que estem molt contents, no? Perquè ahir ja vau signar, diguem-ho, vau tancar una licitació d'un projecte pues, molt especial per a la vostra localitat, no?
Sí, a veure, el dia 24 s'acabava el termini per a presentar la licitació, bueno, les empreses que vulguin ser les adjudicatàries, i bé, s'ha presentat una empresa, entonces tot fa pensar que serà aquesta empresa la que serà l'adjudicatària i en breu pues, adjudicarem les obres i començarem les obres d'una obra que estem esperant tots els borriolencs amb moltes ganes.
Estem parlant exactament de l'edifici sociocultural, no? Expliquem-nos un poquet quina serà la funcionalitat d'aquest nou servei o instal·lació municipal.
Val, per no anar-me'n al passat, perquè no vull recordar-lo, simplement així estem per a veure el futur i el que hem dissenyat per a el que serà l'espai sociocultural Llavadors. S'havia dissenyat una biblioteca, que és el que es respectarà i això es farà. I en el primer any, o sigui, en aquesta anualitat, en la del 2021, s'acabarà la biblioteca i tot el que és la façana exterior. La segona anualitat, que és la del 2022, s'acabarà el soterrani i la primera planta d'un edifici obert, que anava a ser un auditori, però això no té viabilitat. Aleshores s'acabarà el soterrani i una primera planta d'un edifici obert que n'hi haurà com un escenari, que serà per a les associacions. I bé, està fet per a que la gent pugui entrar i eixir, demanar-lo i sigui un punt de trobada de tot el poble.
O sigui, estem parlant de la rehabilitació d'un edifici que està mitjanament construït, no? Per lo que jo entenc.
Sí, a veure, és un edifici que en el seu dia se va projectar com a biblioteca i auditori. Això es va quedar en un esquelet que està en l'Avinguda Saragossa, que, bé, com no vull parlar del passat, ho deixei. Val? La qüestió és que aquest equip de govern, ara en un principi compromís per Borriol i ara compromís per Borriol i veïns, van pensar que això s'havia d'acabar d'alguna forma. Vam veure el que és el programa d'actuacions urbanes, vam presentar un projecte amb la sort que ens han concedit una ajuda. També vam estar parlant amb la Diputació de Castelló i per sort per aquest any també ens subvencionen 75.000 euros. O sigui que ens cauen 150.000 euros de conselleria i 75 de la Diputació de Castelló, més la part que finançarà aquest ajuntament entre les anualitats 2021 i 2022.
O sigui, pues, són uns bons fons, no?, per a donar forma a aquest edifici, no?, que està pensat pues, per donar un poc de més de vida, no?, a aquesta programació cultural que teniu ahir a Borriol i sobretot per a aquestes associacions tan importants, no?
Sí, Sí, així al poble tenim la sort de tindre un teixit associatiu molt nombrós i bé, no tenim un local com a tal per a totes aquestes associacions i la idea és la part de baix, el soterrani, que sigui un cau d'associacions on puguen anar a fer les reunions i després la part de dalt, on anava l'auditori, fer tipus una cafeteria, en un escenari on pugues fer presentacions, reunions, bé, qualsevol cosa que estigui obert per a qualsevol associació del poble i vulgui utilitzar-lo.
Clar, un espai, pues això, on es congregue tothom, imagine, no? I clar, ara haveu licitat el projecte, se tindran que presentar aquestes empreses que vulguin realitzar el projecte, no? Sí. Però és veritat que a mitjana plaç, quan podríem veure la finalització d'aquesta obra, si així anar pensant a llarg plaç, no? A llarg termini?
Mira, els terminis marcats són que per al 2021 s'acabe el que és la biblioteca. Serà biblioteca i arxiu municipal. Estarà obert al públic per dir una data concret. Mira, te dir-lo de gener i que és com començant l'any, això estarà obert. Val? I estarà acabat la biblioteca i el que és la façana. Val? Per al 2022 està previst fer el soterrani, que serà un cau d'associacions que podran obrir, hi haurà despatxers per a qualsevol associació que puguen anar, reunir-se i fer el que vulguin, i una planta baixa en la que hi haurà com una barreta, un escenari on se podrà fer tot tipus d'activitats, sempre obert a qualsevol associació del poble.
Per tant, seria una obra que podríem veure totalment completa pues allà, a la millor al principi de 2023 o no, més o menys, si tot va bé, no, Héctor?
A veure, el local és molt gran, s'ha dividit en dos parts i hem fet dues fases. La fase 1 és la que ha explicat, que abarcaria l'anualitat 2021 i 2022, i la fase 2 està pendent de finançament. Però bé, aquest equip de govern estem compromesos en buscar finançament i si no en el 2023, quan siga, poder acabar el que serien la primera i segona planta de la fase 2, acabar l'edifici per dins completament. Però li puc assegurar que en la fase 1 tindrem un edifici útil que bé, per desgràcia ha estat ahir Maurice de Risa durant més de 10 anys. Hem tingut un esquelet en l'avinguda principal del poble, Maurice de Risa, i que feia un poquet mal a la vista i que ara, amb una miqueta de sort, el tindrem ja pues, per a poder utilitzar-lo qualsevol associació en el 2022.
Serà una manera de tancar aquest cicle, no? I que a més, pues, hi hagi pues, un nou símbol en la ciutat. Alcalde de Borriol, Héctor Ramos, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat aquesta novetat del seu municipi.
Bé, com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos veu i sobretot gràcies a la vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica pels seus 50.000 euros, a la Diputació de Castelló pels seus 75.000 euros que faran possible este treball, este projecte, poder dur-lo avant. Moltes gràcies.
Sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Oh, ¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Villarreal no serà l'únic poble que estarà en festes la setmana propera, sinó que també la nostra localitat veïna de Borriana ja ha presentat el que serà el seu cartell de festes, els seus actes taurins, i per això avui tenim a la regidora de festes, Lluïsa Montferrer. Bon dia, Lluïsa.
Molt bon dia.
Imaginen que serà una setmana un poquet complicada també per a vostè, no? Que estarà com ultimant els últims detalls, no? Per perfilar aquestes festes de la Misericòrdia un poquet diferents, no? Als dels altres anys.
Sí, bé, pues, com, efectivament, com vostè diu, el que estem fent és pues, organitzar d'alguna manera les activitats que anem a portar a terme durant la setmana de que serien les festes de la Misericòrdia, i bé, pues, fer una programació per a que la gent puga participar, però sempre des de la responsabilitat i les restriccions que tenim i les condicions sanitàries que ens trobem.
No sé si l'activitat de penyes serà possible, no sé si s'han centrat en una programació més de caràcter cultural a la dels altres anys, però sí que tenim aquesta plaça de bous portàtil de la que parlarem més endavant, no? Però sí que m'agradaria que ens contara com serà aquesta... I aquestes festes, no? Si tindrem aquestes penyes al carrer, els seus horaris, com ha sigut aquesta decisió?
Bé, pues en el tema de la possibilitat de reunió de gent, el que estem fent és preparar un bando que en les properes hores al llarg del matí traurem per a que se sàpiga les condicions, no? Sobretot tindre clar que no es pot fer una aglomeració, no es poden fer festes, no es poden fer pues les activitats, no, que normalment faria una penya al llarg d'una setmana normal de festes, però el que pues dins de la legalitat i el que sí que permetís la Generalitat i el que sí que ens permetís pues regular-ho un poc, i això és en la línia en el que anirà el bando per a poder saber el que sí que es pot fer, no? Però recalcar sobretot que no seran unes festes a l'ús, que no serà una activitat de penya com es podia fer, de muntar una disco mòbil, de actuacions diverses, sinó que serà pues molt limitat i sempre condicionat a pues, situacions sentada i de més. Entonces anirem per aquesta línia a part. Pues el que farem serà un poc la continuïtat de l'any passat, no? L'any passat vam fer concerts, que aquest any també es fan, i també es van fer activitat cultural, no? Que van fer per primera vegada el Festival Ceute, i aquest any el tornarem a fer amb activitats diferents per a públic més menut, i també pues teatre al carrer per a tots els públics. També farem per a gent més gran i que pugui anar pues qui més li avellisca també aquesta oferta, no? Des de la regidoria de festes el que hem intentat és portar pues un poc amplitud d'activitats i de diferents característiques per a que pugui anar qui vulga. Un en el que, bueno, ja hem presentat, que és la setmana de taurina, que és amb les activitats i de bous, no? I activitats festeges taurins que farem al llarg de la setmana.
Per tant, reunions com a lo millor que de qualsevol cap de setmana en els meus amics, però amb aquestes restriccions a lo millor d'aforo de la gent, no? Que és el que limita des de part de la Generalitat Valenciana, no?
Sí, clar, és aquesta línia, perquè al final és el que se'ns permetís, no se permetís més allà, no es pot fer una activitat festiva en un lloc privat. Entonces se té que saber el que es fa, i en aquesta línia pues anem a marcar-ho nosaltres per a que la gent sàpiga realment el que es pot fer, no? En quines condicions es pot fer, i que se tinga molt clar sobretot que no no són unes festes a l'ús i que no són les activitats que podríem fer una setmana normal de festes.
I ara sí, entrem en profunditat en aquesta plaça de bous portàtil, perquè aquesta setmana ja hem presentat aquest cartell i ja es pot adquirir aquestes entrades, no, si volem anar.
Bé, no se poden encara adquirir, s'adquireixen la propera setmana. Bueno, pues convida la gent que vulga participar i vulga adquirir les entrades a que entren en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè hem fet un llistat dels dies i les hores per a que es puguen anar tant presencialment com online, per a que pugues agarrar-ho per internet. Entonces, a partir de la setmana que ve, en primer lloc, el que reparteixen és entre les penyes taurines i els col·lectius taurins i les escales també i els carafals. Entonces, això seran les primeres que repartiran i posteriorment, a final de la setmana, serà quan farem el repartiment per a tota la gent que vulga del públic en general, no? I siga també per a la gent del poble presencialment si vol anar i online per a que qui no puga arrimar-se per motiu de treball o el que siga, pues poderà, o d'altres municipis, puguen aplegar a agafar telemàticament l'entrada.
El preu, cada exhibició tindrà un preu, és de manera gratuïta, com serà?
No, són totalment gratuïtes. Això sí que ho teníem clar des del primer moment. Avorrien a mai pues, les activitats que nosaltres fem en l'aspecte taurí són gratuïtes i per tant van voler continuar en aquesta línia. Per tant, tot el que es fa en la setmana de festes en l'àmbit taurí és gratuït.
I dins d'aquest cartell taurí, què és el que destacaria vostè com a ferratges, com a exhibicions? Què creu que és el que tindrà vostè més èxit, no? Què més prontes acabaran i ses entrades?
Bé, jo crec que serà, en general, totes les jornades seran atractives per al públic i per a que la gent participe, no? Al final hem aconseguit un cartell molt bo i sobretot el que destacaria més que un ferratge un altre destacaria la col·laboració de les penyes taurines del nostre municipi. Han tingut molt bona resposta des del primer moment. Els he donat les gràcies en nombroses ocasions, però reiteré l'agraïment perquè la veritat és que des del minut 1 que els vam brindar l'oportunitat de que si volien col·laborar poguerem participar, en tot moment van dir que sí, i pese a no ser la nostra tradició la plaça portàtil, o més bé el recinte taurí portàtil, no? Pues, han volgut volcar-se també i al final tenim un total de 9 bous per part de bous serrils, per part de les entitats taurines del nostre municipi, i és algo que és d'agrair. Entonces, jo crec que a partir d'ahir també tenim un ferratge molt bo al llarg de tota la setmana. Jo crec que poden ser qualsevol dia, pot vindre la gent perquè tenim el cartell en general molt atractiu.
On es situarà aquesta plaça portàtil per a la gent que és de fora i a lo millor pues, ho desconeix, no?
On s'instal·la, perdó?
Sí, on s'instal·larà aquest recinte taurí?
Sí, disculpa, no t'havia escoltat. Sí, s'instal·la en lo que és l'antiga joia que està a les afores, pues està en l'avinguda del Tarancón, que és per a on passen i bueno, pues és molta facilitat per aparcar i de més per a poder accedir, tenen molt bon lloc per a poder aparcar i amb facilitat es pot trobar, o sea que també van buscar el lloc també per a que pogueren donar-se totes aquestes circumstàncies, no? Que no fora difícil per a la gent de fora també poder accedir, el poder aparcar i facilitat per a tots, tant els de dins com els de fora que vinguin.
I respecte a la resta de la programació cultural i festiva, on podrem trobar el programa de festes sencer, no? Per a que la gent també pugui anar i gaudir d'aquestes altres activitats que supose que tindran el mateix caràcter, no? Que se tindrà que agafar alguna entrada o anar abans per les mesures Covid.
Sí, sí, sí. Les condicions, la majoria de coses estan publicades ja a les xarxes socials de l'Ajuntament i si no, en la pàgina web de l'Ajuntament podran consultar la programació total del que es fa durant la setmana de festes.
I respecte a agafar això, jo que en aquestes altres actuacions sí. ho tenim que fer abans, no supose?
Sí, clar, el que es farà és, bueno, estan els concerts, que el concert sí que va per la pàgina de wego.com i per ahí sí que poden accedir a la compra de les entrades i per l'altra part en entradesborriana.com, que és on se poden reservar tant les activitats taurines com la resta d'activitats culturals.
Sí, a més de concerts tenen un fum de un bon cartell, no?
Sí, sí, sí. Bueno, pensem també que hem aconseguit uns artistes de diferents tipus, però que tots ells són de renom, i pensem que també és una oportunitat perquè la gent gaudisca de música i de, bueno, pues, disfrutar durant un temps, no, de les nostres festes, encara que siga en tot moment sentats i respectant totes les normes.
Bé, doncs, regidora de Festes de Borriana, Lluïsa Montferrer, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. Agafe forces, perquè ho necessitarà per a aquesta setmana, no? I que tot vagi bé i es podem anar a visitar, no? A veure també i gaudir de tots aquests espectacles que han preparat amb tanta il·lusió. Moltes gràcies per haver estat així a Ràdio Vila-real.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu vindre i gaudir de les nostres festes també.
Las dos en la pista clavadas, mirándose. Mira esas chicas pasándolo bien, combaten un rato en el metro.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal. Bring that ass back
like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
veient aquesta música ja ens fiquem en modo festes gràcies al nostre company Santi Cortés, perquè no és divendres sense ells així en Ràdio Vila-real. Bon dia, Santi Cortés.
Bon dia, una música fantàstica perquè són els gotxos de Villar dedicats a la Mare de Gràcia.
Que meravella, perquè d'això anem a parlar avui, no, Santi?
De pobles que com Vila-real i Villar, que és la música que estem sentint, doncs tenen ermita o tenen patrona, de patrona, la Mare Déu de Gràcia.
Sí, perquè la veritat és que és una verge molt popular, no? Hi ha molt d'arrel, sobretot així al País Valencià, no?
Sobretot al País Valencià n'hi ha molta devoció, jo no ho sabia, ho he estat investigant estos dies, i ja te vaig enviar un mapeta d'una ruta hipotètica seguint pobles que veneren a la Mare Déu de Gràcia per tot el País Valencià, i fent turisme alternatiu.
Clar que sí, o sigui, a mi em pareix meravellós també conèixer aquesta figura en altres llocs i com l'agassatgen, no, diguérem, no? Com l'exalten cadascú d'ells. Em vas a fer parlar de la col·lecció de gotxos?
Sí, a veure, jo t'he portat així, el que passa que com és ràdio doncs és difícil de mostrar i tal, una col·lecció de gotxos que històricament s'han anat dedicant a la Mare de Déu de Gràcia. Però primer volia explicar una miqueta que són els gotxos, no? Els gotxos ja sabeu que és un fullet, és un paperet. En els últims anys doncs l'Ajuntament l'ha imprès, l'ha editat, i per fer-lo més popular. D'ahí, després ho explicaré, venen coses com que se li diga moreneta a la nostra Mare de Déu, ve dels gotxos, d'una part d'uns gotxos que ara explicaré.
Precisament, no? Per
precisament. La referència més antiga a este gènere popular, perquè moltes vegades no té autor, sinó que simplement s'han anat transmitint en les poblacions per tradició, és per tant literatura, però és literatura popular del poble. Doncs Ramon Muntaner, ja a principis del segle XIV, ja consta que tota l'armada valenciana d'aquell regne d'Aragó gloriós cantava els gotxos de Sant Pere per demanar pluja a la vella per contraatacar Gallipoli. Aleshores, i les confraries que tradicionalment han conservat i han pogut recuperar gotxos ben antics, seculars, de segles, doncs són especialment la del Roser, les rosarieres.
Ah, fixa que bé, no?
Que són també sí, molt de Vila-real. és una forma poètica, sabeu que ve de la dansa, de la poètica trobadoresca, en alguns casos sembla ser que es dansaven dins de les esglésies fins la prohibició de Trento, que hi havia representacions. En un origen els gotxos primitius tenien el que s'anomenava les set alegries, és a dir, set estrofes dedicades diguem-ne als gotxos més importants de la Mare de Déu: Anunciació, Naixement de Crist, Adoració dels Reis Mags, Resurrecció, etc. Però després això s'ha anat ampliant doncs ficaven més estrofes lliurement i ja la gent doncs feia una miqueta la seva adaptació. Per tant, no n'hi ha autors molt importants dels gotxos, perquè els gotxos solen vindre de la devoció del poble i no tenen autor. Sí que és veritat que hi ha alguns, com Jacint Verdaguer, que és molt, molt important, que n'ha escrit, per tant, literatura religiosa, popular. I, per cert, en els moments de prohibició absoluta del valencià, dels textos que sí que es mantenien vius i que els conservem fins avui en dia, era justament aquest tipus de literatura. Estava prohibit el valencià escriure'l, però en els gotxos doncs sempre
hi havia llicència, no?, per a poder cantar-ho en valencià, no?, en la nostra llengua, al fi i al cap.
Els gotxos a Vila-real. Doncs un dels que són històrics diu, per exemple, al començament, la primera estrofa, Floreta del Madrigal, vida, dolçor i eficàcia, Santa Maria de Gràcia, Mare de Vila-real. Que bonico, no?
Sí.
La tornadeta diu, sou de la Vila Puntal, en la sort i en la desgràcia, Santa Maria de Gràcia, Mare de Vila-real. Uns altres gotxos, també molt coneguts, que hem cantat moltes vegades en festes, doncs diu, per exemple, Verge humil, Verge morena, Mare de Vila-real. Això és la tornadeta dels gotxos de la Mare de Déu de Gràcia històrics. Verge humil, Verge morena, Mare de Vila-real. Fa poc he vist en les xarxes que algú deia, però per què li diuen moreneta, que és la catalana a la que li canten el Girolai, preciós, els gotxos seus propis, la Mare de Montserrat, no, és que està en els nostres gotxos i li diem moreneta, doncs probablement pels mateixos motius, no? Perquè en origen els ciris anaven ennegrint la pell dels sants, de les mares de Déu,
sí.
I com n'hi havia tanta devoció, com més devoció n'hi ha, més moreneta és la mare de Déu, perquè més fum trauen els ciris. Així que
més
ciris
hi ha.
Moreneta hi ha molta honra.
I seguim amb els gotxos.
Un últim que
no?
va publicar fa poc que l'Ajuntament diu, este és en castellà, la gràcia Vila-real por vos tanto le concede que ante vuestro nombre cede toda plaga y todo mal, sois consuelo universal del justo y del pecador.
Sí.
Perquè per això vais a la Mare de Déu a visitar-nos.
Clar, i que l'any passat vos recordeu que van ficar un vel negre que ja mos vas explicar perquè en el temps de la pesta la van baixar i li van ficar també ese vel negre que enguany pues, no lluirà ese vel negre, no? La veurem tal com és, no, Santi?
Sí, perquè ja, ja saps, diverses versions, es pot vestir, es pot no vestir,
sí.
En origen les talles gòtiques eren bastant austeres, per tant, ni vels ni res. Ja veurem com en algun poble, de fet, l'han anat transformant, estava asseguda, sedente, no?, que es
sí.
diu, i l'han han transformat en una Mare de Déu alçada, però bé, una miqueta fem un breu repàs de la Mare de Déu de Gràcia,
sí,
si
sí,
vols.
Per a que la gent també ho contextualitze, no?, i sàpiga la seva història, no,
Santi? I contextualitzen els pobles que anem a dir. Ja sabeu que n'hi ha una llegenda, que no se sap molt bé d'on ve, que diu que un pastoret va trobar una antiga imatge de la Mare de Déu en una coveta al costat del llit del riu Millars. És una història preciosa. Sabeu que darrere de l'entrada de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, allí decorada en ceràmica, el piso és de, crec que és terra de pedra, i és de, si no recordo malament, més o menys del segle XVIII, i n'hi ha unes escales que baixaven a l'oratori de la coveta, on jo he entrat moltes vegades, i ahí és on es van trobar eixa imatge. Coves, pastors i aparicions, no sé, aneu a Fàtima, aneu a Lorda, és un clàssic en les Mare de Déu, i per tant la coveta de Vila-real doncs no podia faltar. Ja sabeu que la imatge original doncs no sabem de qui és, però que es va cremar, i es va fer una reproducció d'aquesta imatge del segle XIV i la va fer Llorenç Poll. I després el pastoret, que també crec que l'Ajuntament ha fet una commemoració fa poc, és de
sí,
Josep Portells.
Sí, correcte.
I ja n'hi ha referències molt antigues, de més de 500 anys, d'eremites, que sembla que tenien una certa tradició venerable allí. I la processó, la més antiga, és del segle XIV, però la de la pesta que has dit tu, que crec que és segle XVII, si no recordo malament, doncs és molt més recent, i és a partir de precisament d'una pesta que baixa i puja, però no som l'únic poble on baixa i puja, després ho explicaré. On hi ha baixa i puja de la Mare de Déu de Gràcia.
Tal qual com és. Però sí que és veritat, hem parlat del seu arrel al País Valencià, no? Però fora de les nostres terres, a nivell nacional, hi ha llocs on també veneren, no?, a la Mare de Déu de Gràcia.
Moltíssims, tants que ho sent, però...
Mos anem a dissar,
perquè és impossible, vull dir, n'hi ha a Latinoamèrica pobles, n'hi ha a altres països no castellanoparlants ni valencianoparlants pobles, però jo crec que on més n'hi ha és així. Ara, anem a Andalusia, Carmona, que estem a Sevilla. A Sevilla és la patrona de... A Sevilla, a Carmona, perdó, és la patrona. Té una ermita dedicada, com així, a la Mare de Déu de Gràcia, i d'esta ermita és en professor la seua sin pecado, que estàvem parlant com sí. es dia així en valencià. El sin pecado és l'estandarte que porta algú a l'inici de cada confraria, i així li diem, i ens ho ha dit ton pare, crec.
Sí, hem tingut que cridar a mon pare i ell ens ha dit que el guió.
I se sin pecado, doncs se veu que també té una història. Una història, és a dir, que és molt antic. I té un lema que posa sin el ave concepta, que posa en molts guions dedicats a la Mare de Déu, que vol dir sense pecar concebuda. Abans, quan entràvem a les cases, diem allò de Ave Maria Puríssima, i algú t'havia de contestar
sin pecado concebida.
Sin pecado concebida, en valencià, sense pecar concebuda.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, això és un sin pecado o un guió, com dient així. És molt curiosa la literatura popular de les tradicions d'aquestes Mare de Déus. La creença popular diu que la imatge havia estat amagada a Carmona per a salvaguardar-la dels àrabs quan es va produir la conquesta de la ciutat. I allí es va quedar amagaeta durant 5 segles fins que amb la tornada dels cristians doncs va ser redescoberta. I qui ho va fer? Doncs ho va fer un pastor, que després de trobar-la doncs va donar avís al poble. La gent va acudir en massa i ahir va començar la veneració de Carmona a Sevilla a la Mare de Déu de Gràcia.
Sí, continues en Sevilla o ens n'anem a Màlaga?
Doncs anem a Màlaga, sí, Archidona. Si
que
vols.
Bé, que bé.
Doncs bé, Archidona ja sabeu que està a Màlaga, és una ciutat coneguda d'allí, i allí també és la patrona. És la nostra Mare de Déu, és malaguenya també. Ara, una curiositat, no sempre se celebra, sí que se celebra en molts pobles a principis de setembre, però així, per exemple, és com la Mare de Déu d'agost. Però la Mare de Déu d'agost, que se celebra el dia 15 d'agost, és una Mare de Déu de Gràcia. Se veu que ahir n'hi ha més de 5 segles que se sàpia de veneració a esta Mare de Déu, hi ha un santuari, i la versió, no sé, a veure si us sona una miqueta, diu que la imatge de la Mare de Déu de Gràcia va arribar així, custodiada per un tal don Pedro Girón, que la portava a manera de guió en el moment de l'assetjament a la fortalesa àrabe, àrab, és a dir, quan conqueria la ciutat. I així es manifesta o es recorda en un llenç del segle XVII que està en l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia d'Archidona, i que anava acompanyada del clàssic Santiago Matamoros, totes aquestes coses que solen aparèixer en l'imaginari. Una curiositat volia dir-te també, que és un orde de frares, que són els trinitaris, que han tingut durant molts anys o segles a la Mare de Déu de Gràcia com a patrona. És veritat que recentment, això ja en el segle XX, doncs el papa Joan XXIII la va canviar a la Mare de Déu Remei. Però bé, està la seva història, el que durant molt de temps ha sigut la seva patrona. Per què ho dic? Perquè sí que una certa explicació de per què en alguns pobles és la patrona, doncs és precisament per l'orde, diguem, que treballava en cada poble, i com era la seva patrona, doncs acaben convertint-la en la patrona del poble. No? Uh-huh. Així que jo, si vols, ja començaria en...
En els pobles valencians. Sí. Però què et pareixia abans dels pobles valencians? Fem una pauseta publicitària, que volem que els nostres oients sàpiguen què podem fer així a la nostra localitat de Vila-real.
A mi, genial, el que tu vulguis.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Ens retrobem a Vila-real. Aquest cap de setmana vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Asiobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Vila-real.
Retornem de la nostra pauseta publicitària i recordem que estàvem xerrant amb el nostre col·laborador dels divendres, que és Santi Cortés, i estàvem parlant dels pobles on també veneren, no?, a la nostra Mare de Déu de Gràcia. Després de recórrer Sevilla, Màlaga i els Trinitaris, no?, la Orde dels Trinitaris, anàvem a entrar la ruta dels pobres valencians, no?,
sí,
en ordre. Per què? Per què en ordre? Perquè el nostre company ha fet tot un mapa per poder fer com una ruta, com si fos el nostre camí de Santiago, però el nostre caminet de la Mare de Déu de Gràcia. Correcte. Per els ermitoris i els pobles d'ací del País Valencià on es venera a la nostra Mare de Déu de Gràcia, que és una altra forma de fer turisme. Escolta.
Mira, és, hi ha moltes maneres de fer turisme, efectivament, i jo crec que aquesta és una. És cultural, pot ser també religiosa i sobretot és molt curiosa, no? Perquè després si feu una foto i sou de Vila-real, mira, la Mare de Gràcia, per exemple, d'altura.
Sí.
Jo, com ho he fet en Google Maps, esta ruta, doncs, més o menys crec que quadra i que té un cert sentit, si vols després la publiques.
Clar, si algú vol desviar-se en algun moment, escolta, que ho pot fer, però que la nostra és la bona.
La nostra...
és meravellosa, no?
Sí.
Per tant, comencem a primera hora del matí a altura.
A altura. Així, crec que les festes se celebren a finals de setembre. Uh-huh. N'hi ha una església parroquial, que és Sant Miquel l'Arcàngel, i allí n'hi ha la patrona, que és la Mare de Déu de Gràcia, és a dir, és patrona. La van coronar pontificalment, que això és una espècie de tradició litúrgica que fan, molt important en la història. Hi ha una confraria de la Mare de Gràcia, que sempre doncs, programen actes per a les festes, i tot això és una imatge també molt curiosa, això relacionada amb l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel. I, en fi, coses curioses, coses que se fan en setembre també les festes, una miqueta més tardanes que les nostres, i que és patrona i que ho teniu allà al costat, així que ja teniu la primera visita.
Que és altura. Escolta, si després de veure la Mare de Gràcia vos podeu passar per l'ermitori de la Cova Santa, si vos dona temps.
Mira, venint cap ací m'he trobat algú que sabia que anava a parlar d'això i diria, però hi ha altura... No és la de la Cova Santa, la més... Mira, així darrere de Vila-real hi ha un carrer dedicat a Sa Mare de Déu. Així que compartim.
Compartim. Aixina que anem a veure tan sols les Mares de Déus de Gràcia en aquesta ruta.
Efectivament.
El següent poble, Castellfabí.
Castellfabí és un municipi que està en la comarca del Racó, del Racó d'Ademús.
Uh-huh.
Aleshores està al costaer d'Ademús. Ahir ja has d'anar una miqueta lluny, però el paratge és una preciositat. Havies parlat de turisme, vos ho recomano. Aneu al Racó d'Ademús i aneu a Castellfabí a visitar a la nostra patrona, que allí també està.
Que també està.
Bé, així es veu que tenen a veure, com havia explicat abans, els agustins, que van ser els que van dur en l'última dècada del segle XIV esta devoció, la devoció a la Mare de Déu de Gràcia, portada per els monjos agustins. I és ahí on ells van fer un monestir que crec que és l'únic monestir d'aquest tipus del Racó d'Ademús, que després el van abandonar i tal, però sobre el monestir es va alçar l'edifici on ara es venera l'actual Mare de Déu de Gràcia. Hi ha una església parroquial, que és l'església parroquial de Nostra Senyora dels Àngels, i ahí també era habitual, una curiositat, soterrar-se la gent, perquè sabeu que al costat de les esglésies antigament, moltes vegades també a Vila-real, doncs se soterrava la gent. I aleshores doncs era un lloc de pregària i veneració a la Mare de Déu de Gràcia en el Racó d'Ademús.
I ara anem a un lloc molt dolcet, que a més de veure la Mare de Déu de Gràcia, segur que ens portem mel, no?
Mel. Més de 5.000 habitants crec que té a Llora, no? Més
sí,
o menys.
Sí.
Bé, així, doncs, si aneu per Almansa, que després parlarem també, doncs ahir doncs, us podeu desviar cap a Llora. I ahir el que tenen és un retaule dedicat a la nostra patrona, està en una església, que és l'església de l'Assumpció de la localitat, i tenen una ermita dedicada a la Mare de Déu de Gràcia, on n'hi ha una font, que és la font de la Mare de Déu, que també suposa que si
bebeu,
no? Doncs, estareu molt fresquetes i fresquets. L'edifici es veu, és una curiositat també, que es va fer sobre una antiga aljama, sobre una antiga mesquita, que formava part d'unes unes alqueries i tal, i després es va anar reformant i tot això, sobretot al segle XVIII, I hi ha qui diu que l'origen d'aquesta devoció estaria en el mateix Jaume I, ahir al segle XIII, no ho sé, però sí que és veritat que a Ènova de vegades li han dit Ènova dels cristians. Uh-huh. Així que és una tradició antiquíssima també.
El següent, la següent parada del, de la nostra ruta, Santi.
La següent parada... Perdó, m'havia...
Sí, s'ha confós, perquè estàvem en Aiora.
Aiora i m'he passat a Ènova.
A sí. Ènova, correcte.
Sí, doncs la següent parada és esta, Ènova. I bé, com he dit, allí n'hi ha una església medieval en un altar major que està presidit per la Mare Déu de Gràcia i el lateral crec que està dedicat a Sant Pere Apòstol. L'Ènova està a la comarca de la Ribera Alta. Una curiositat de l'Ènova és que abans l'escrivien amb l'accent obert perquè s'havia sí, com imposat sí, així, però ningú pronunciava així. I com sempre he comentat, els noms no atenen a cap normativa ortogràfica. Sí que atenen a la normativa ortogràfica, però fan una miqueta més cas de la tradició popular, no?
Clar, sí, sí.
Aleshores,
sí.
Doncs es va canviar i la manera que la gent ho pronuncia, que és amb accent tancat, Ènova.
I de... sí, dis-me.
I de Nova passem a Xella.
Correcte, això t'anava a dir, no? A l'altre poble.
L'altre poble és Xella. És un poble habitualment castellanoparlant, per tant, Virgen de Gràcia, en este poble. I allí, al segle XVIII, van inaugurar una església perquè es veu que va haver un terratrèmol al segle XVIII, al 1748. I esta església doncs, està dedicada a la Mare Déu de Gràcia.
També. Sí. I en un altre lloc que també diran Virgen de Gràcia és en Caudete, veritat?
Doncs sí, en Caudete... Així, algú m'ha recordat quan havia publicat el nom que també es venera la Mare Déu de Gràcia. Clar, jo havia dit pobles valencians.
Clar.
Però és que Caudete era valencià. Va pertànyer històricament al Regne de València i, de fet, en el seu vocabulari i en les seues tradicions populars queden moltes restes de ser valencians. Seria molt extens ara i una de les coses que probablement queda això d'haver format part del Regne de València és la veneració absoluta i molt gran i tenen molt de carinyo a la Mare de Déu de Gràcia.
Sí.
Aleshores, si us voleu desviar, no passa res, està a propet, podeu anar a Caudete, perquè jo crec que també, si Jaume I tenia alguna cosa a veure, segurament la tenia, perquè ha sigut un poble valencià. Així que Caudete també el fiquem.
I des de Caudete tornem a la nostra terra, però anem a Alacant, no? A Biar.
A Biar, que és els gotxos que havia ficat jo al
correcte,
principi,
sí, sí, sí.
Són uns gotxos de Biar. Biar és de la subcomarca de la Vall de Biar, en fi... Els arrels històrics d'una festeta com esta, que és una festeta de setembre, sembla ser que venen sobretot del segle XIX, que era una època en la que n'hi havia moltes malalties, epidèmies, una d'elles era el morbo asiàtic, que va fer que molta gent es posara malalta, que morira i tot això, que es coneixia com el viatger de la Índia. Bé, total... que arran d'aquella pandèmia doncs va incrementar-se o va ampliar-se la devoció a la Mare Déu de Gràcia. Pues sona?
Sí.
I això és una epidèmia que va, diguem-ne, que va escampar-se per tot l'estat espanyol, però en el llibre d'actes del 31 de desembre dels cabildos de la vila de Biar, doncs consta així que van decidir doncs la veneració a la Mare Déu de Gràcia arran de la pandèmia.
I tenim una capital, tenim Alacant ciutat com un lloc on també tenim una Mare Déu de Gràcia.
Ah, perdó,
no?
Una cosa que m'havia avisat.
Ah,
I la pandèmia, arran de la pandèmia, a Biar van decidir fer una baixada i una pujada
com així?
De l'ermita al poble, igual que així.
Ah, pues perfecte. Ara ja sí, em dices anar a Alacant ciutat. Sí. Li estava fent una entrada cerimoniosa a Alacant ciutat. Perquè també tenen allí una imatge de la Mare de Déu de Gràcia, no?
El patró Sant Nicolau, però efectivament tenen una església dedicada a la Mare de Déu de Gràcia. La construcció va ser entre el 1945 i el 51 per un arquitecte que es diu Serrano Peral. Però la devoció devia ser més antiga, i és curiós perquè és una de les capitals de província del País Valencià, i tenen una esglesieta, una ermiteta dedicada a la Mare Déu de Gràcia, a la nostra patrona, ahí, en Alacant.
I abans de tornar cap enrere, cap a la província de Castelló, per aquesta ruta que estem fent, ens queda un poble, Alacant, no?
Gorga. Gorga, Alacant. Crec que té, no arriba a 300 habitants. Les festes majors de Gorga són de la primera setmana de setembre. Suposo que també sona. I el diumenge és el dia més solemne, la processó de la imatge de la Mare Déu de Gràcia, i tot el poble doncs està ahí dedicat.
Es vist de gala, no? Es vist de gala al poble per a commemorar a la Mare de Déu de Gràcia. I ja l'últim poble d'aquesta ruta que vos hem oferit avui.
Valenciana, la part valenciana. Que
la part valenciana, vull parlar d'algun poble clar, més. Clar, sí, jo dic de la ruta valenciana.
Sí, sí.
Aquella, escolta, jo a l'altra que ve després també m'aniria, però ja sí, un poquet sí. En estiu. Però en esta ruta de pobles valencians que vos hem oferit, acabaríem en la localitat castellonenc de Cinctorres.
De Cinctorres, que està als ports, crec que té uns 400 habitants, i Cinctorres crec que ha arribat a enviar representació del seu poble a les nostres festes de la Mare Déu de Gràcia, perquè no està molt lluny. Són festes patronals, és la seva patrona. Si no recordo malament, ells l'estaran celebrant ara, crec que és la segona quinzena d'agost, i, com dic, és la patrona. N'hi ha una ermita que es coneix que data del segle XVI, es va construir allí i va ser un regal del bisbe de Tortosa. Fixeu-vos que Vila-real també pertanyia a este bisbat, el bisbat de Tortosa. I no res, ahí tenen a la Mare de Déu de Gràcia també. El 2018 era el 150 aniversari de la reforma d'esta ermita, i aleshores es veu que van vindre a visitar-nos així a Vila-real. Crec que va ser el 2018, si no recordo malament. A vegades em ballen els anys en el cap,
sí.
Però crec que és el 2018, sí.
Per tant, recapitulem. Anoteu-vos en una llibreteta que teniu a mà: Altura, Castellfabib, Aiora, Lenova, Xella, Caudete, Biar, Alacant Ciutat, Gorga i Cinctorres. I és la ruteta que nosaltres vos proposem com a ruta turística per veure altres Mare de Déus de Gràcia així al nostre País Valencià. Però, com ja vos hem dit, hi ha altres veneracions fora de les nostres terres. Havíem comentat en Carmona, Sevilla, en Archidona, en Màlaga, però hi ha altres llocs com és Menorca. Mau, no? Santi?
Jo volia dir estos dos pobles per acabar. Evidentment no poden estar en esta ruta perquè hem d'agafar un vaixell o un avió.
Un avió.
Però el formatge de Mau està boníssim.
Sí, sí.
I tenen unes tradicions dedicades a la Mare de Déu de Gràcia precioses. Els dies majors són el 7 i el 8 de setembre, igual que així tot,
igual
o quasi igual que així. I allí doncs fan una festa en cavall, jo ho he vist per internet, en YouTube, i és impressionant. Repic de campanes, tota la gent ballant. Bé, ara amb el virus tot això ja,
no
es pot fer igual, però tradicionalment...
En mascareta i en distància de seguretat.
Després també hi sent els gegants, igual que així. Hi ha una festa al voltant dels gegants, tots ballant, tot el poble ballant al seu voltant. I Mahó té una colla de geganters que també han visitat Vila-real diverses vegades.
Fixa't, sí.
I entre elles, si no recordo malament, això el representant de la colla de geganters ho podrà dir, també en festes de la Mare Déu de Gràcia i de Sant Pasqual, si no recordo malament, també, que jo estava. I això, i ells també tenen carrera de la Mare Déu de Gràcia, ermita de la Mare Déu de Gràcia, festes de setembre de la Mare Déu de Gràcia, i tot, és la seva patrona.
Que bé, i un bon lloc per anar de vacances. I l'últim poble que tenim com a representació de la Mare de Déu de Gràcia, quin és, Santi?
Guadix. Guadix està al nord de Granada. I ho he ficat així perquè és l'origen de que se m'haguera ocorregut aquest programa, perquè Guadix és el poble de la meva àvia.
Ah.
Hi ha molta gent provinent d'Andalusia que en els anys 50, 60, 70 doncs em va vindre així, i resulta que allí a Guadix la Mare de Déu de Gràcia també té veneració. Jo ni ho sabia, me vaig enterar fa poc. I és la patrona de les coves. De les coves de Guadix, que no és com la coveta nostra on se va aparèixer la Mare de Déu de Gràcia, sinó que allí la gent viu encara i vivia antigament en les coves.
En les
és a
coves.
Dir, fan les cases ahí dins de les coves. Doncs sembla que esta Mare de Déu, la Mare de Déu de Gràcia, és la patrona de les coves o de la gent que viu a les coves. I hi ha estudis que he pogut llegir que això, aquesta tradició de la Mare de Déu de Gràcia occitana, de Guadix,
sí, sí, sí,
doncs tindria més de 5 segles. El que veneren per les imatges que he pogut veure allí és com una espècie de quadre, un llenç, molt decorat i molt ben vestit, i això és el que trauen en professor. I ho vaig veure en un fòrum que estic de Guadix i la gent emocionada ficava els seus gotxos i els comentava i records d'aixes festes de la Mare de Gràcia a Guadix. I n'hi ha molta gent de tota aquella comarca de, i d'aquella província de Granada, entre altres la meva família, i és com si t'hagués emportat la devoció darrere i així l'hagués fins i tot incrementat.
Clar, clar, em pareix meravellós que coincidisca, no?, que te'n vas d'un lloc a un altre i seguís sent patrona d'aquest poble, no?, on tu has arribat,
o té veneració,
no?,
almenys.
O té veneració almenys. Em pareix meravellós, Santi, aquest programa que hem fet avui per a inaugurar aquesta nova, pues, aquest nou retorn, no?, a les nostres zones, no?
D'ací poquet ja tenim les festes ahí damunt. Vull recordar també que hi seguim una Vila Real de Francisco Moreno, té una estrofeta que diu: seguim la llum d'aquella verge que el riu aparegué per nostre amor, serà la van blanca estrella que ens guie del benestar al port. Així que en aquest pensament que ens beneïsca a tots la Mare de Gràcia en aquestes festes, amb molta cura, amb molta precaució, però amb molta devoció també, que segur que ella ens beneirà.
Pues, com sempre, segur que ens escolta des d'ací, des de Ràdio Vila-real. Santi, moltes gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres i no sé, és que ja estic desitjant que em portaràs el divendres que ve.
Ja veurem.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964 529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Me dices que me llamas y no lo vas a hacer, si no te importa nada, si no te viene bien. Tú crees que estoy en llamas y yo no puedo arder. Rara, ¿qué es lo que hiciste ayer? Porque anoche preguntaste por mí, si tú y yo no me puedes ni ver, y sabes que yo estaba en la playa.
Mira que m'agrada l'estiu, la platja i sobretot la bona música. Per això, aquesta cançó de la platja de Barri Brava m'ha acompanyat durant tot l'estiu. Jo sé que hi han més cançons d'això, de l'estiu, de la que ens acompanya durant tot aquest període estival, no? Però que les anirem ficant, no? Sobretot en l'època de festes, que ballarem tots junts. Però avui vos dic esta, que a mi m'agrada moltíssim perquè reunís tot el bo del meu estiu almenys, no? I els que ja estan entrant i preparant-se amb el flotador, amb el biquini, el banyador i tot el que faci falta per parlar d'eixe sorteig de la Champions són els meus companys d'esports, i a vostès tan sols vos puc desitjar un bon cap de setmana perquè és l'últim d'agost, així que acomiadeu-vos molt bé i passeu-vos d'allò més genial que pugueu, perquè tornarem el dilluns a les 12, com sempre, ací a la seua casa, Ràdio Vila-real, en Protagonistes. Moltes gràcies i fins dilluns.